fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Som-hi, encetem el programa d'avui amb un ull posat a la grossa. Com deia la Mireia Sanz ara fa un moment, no ha sortit encara aquest número màgic per més d'un i de dos. Per tant, estarem aquí a cavall entre el que succeeix a Madrid. Amb la Mireia Sanz no t'escapes, eh?
No, et puc boicotejar jo tu, com has intentat fer amb mi abans?
Sí, jo aniré fent, eh? O sigui, el to serà una mica diferent, però vaja. De moment, el que fem és anar per feina pel que fa a l'Hotel Suís, per exemple, preguntant-vos què tenen en comú David de Navas i Pablo Jodar, o Antonio Hidalgo i la Minga Samà, Cristian Herrera i Iván Fasione, o Aníbal Zurdo i Álvaro Vázquez. Tots ells van arribar al centre d'esports en un mercat d'hivern. Queden 4 dies perquè el Sabadell torni a la feina i queden 10 dies per poder començar a inscriure futbolistes nous. I a les portes d'aquesta finestra de gener, que es preveu ja grossa?
Sí, no sé si jo digues el segon.
Doncs vinga,
però
va, a veure què.
Però estic llegint llavis.
58.303, 1.150.000 euros! 58.303, 1.750.000 euros! 58.303,
1.750.000 euros! Aquest segon premi que ha sortit a la 1:02, ara et busco d'on és, tu ves fent i ara et busco on s'ha donat, Adri, et vaig tallant cada 2 minuts, que serà fantàstic.
Cap problema, 58.303, si teniu el número a la butxaca, deixeu d'escoltar l'Hotel Suís, que segurament ja us deixarà d'interessar el que succeeixi.
Aneu a buscar l'ampolla de cava.
I si perquè... no, mira, podeu parlar amb Carlos Rosende, que agrairà una injecció
segur,
extra per poder
pensa
fer fitxatges.
Si tens una sèrie sencera, són 1.250.000 euros, respira, Adri.
No sé si se soluciona amb tot això el panorama del Sabadell,
però... el teu segur.
Sí,
i si tens 125, si tens un dècim, 125.000 euros, que escolta, benvinguts siguin també.
A veure, que soni, que soni.
1.250.000 euros! 58.303! 1.250.000!
Doncs em fa difícil començar el programa de manera més accidentada, però encara pot sortir la grossa. Per tant, encara pot haver-hi una altra interrupció, però vaja, com dèiem...
De moment et confirmo que Sabadell no, perdó,
doncs de Sabadell no ha tocat. A les portes d'una finestra de gener, que es preveu també, igual que la grossa, especialment moguda aquí a la Nova Creu Alta, avui farem una mica de repàs als mercats hivernals que ha signat el Sabadell. Hurtola, Arturo, Paris Adot, Carlos Clerc, Longas o Juanma Cruz, per esmentar més noms dels que van arribar al gener, o en l'altre sentit, papers absolutament testimonials de gent com Borja Martín, Dopi, Cònic, Adrián Luna, Fran Piera, Sergi González o Robin de Serné. La llista és llarga. Moltes vegades hem hagut de recórrer aquests salvavides de gener per apuntar a la plantilla i, malauradament, no sempre amb els calés de la grossa. A vegades ens ha sortit molt bé, d'altres potser ni els recordeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui insisteixo que anirem fent interrupcions una vegada i una altra, i tantes com calguin, amb el tema de la grossa i amb la Rocío García al control de so. Amb ella comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
A part de la grossa, que Mapi León ha renovat fins al 2026 amb el Barcelona femení. Ahir, per cert, les de Jonathan Giraldez van golejar 7-0 al Rosengard suec i ja estan classificades per la següent ronda de la Champions. El Girona va empatar 1-1 a primera divisió masculina, al camp del Betis, i ara comparteix lideratge amb el Madrid, que és el primer per a Baraj. Els dos amb 7 punts de marge sobre el tercer. Ahir, per cert, el Barça masculí va perdre, per continuar una miqueta amb la dinàmica última, a Dallas, un amistós contra l'Amèrica mexicà per 2-3, no miris malament, no, Mireia Sanz. I avui a les 7 del vespre, el Guiris Barça, a l'Eurolliga de bàsquet masculí, l'equip de Grimau tampoc és que vagi molt millor últimament, ha perdut 4 dels últims 5 partits que ha jugat, incloent-hi 2 a Europa. El titular a televisió, solo queda el gordo. Anem a repassar el sumari, un moment.
És com moment a la recepció.
Parlarem d'entrada de l'última hora del centre d'esports i també de l'històric de mercat d'hiverns al conjunt arlequinat. Marxarem fins a la concentració del Marroc de futbol femení amb la sabadellenca Fàtima Garbi. Tindrem en vol amb el balanç de l'any de l'Oar Gràcia. Natació, està acabant la Copa d'Espanya, la nova escollera. Rugbi, futbol sala, ahir va jugar la Pia, demà juga el Natació Sabadell i també la prèvia de la cursa rodant pel Ripoll.
L'actualitat de la primera ref.
Una dada curiosa per començar. El Racing de Ferrol va tancar el 2022 cinquè de primera federació l'any passat i el Nadal del 2023, el d'enguany, el passarà en ascens directe a primera, com a segon de segona A, després de guanyar ahir 0-1 a Valladolid. L'Intercity ja té l'okay de la federació, jugarà el seu partit contra el Màlaga a Los Arcos d'Oriola en comptes de l'Antonio Solana d'Alacant. Mira, uns altres que no els vindria malament la grossa. El periodista Victorio de Haro parla d'un embargament al Real Murcia de 240.000 euros, per tant, haurien de tenir més d'un dècim, i també de la necessitat de reestructurar el gran deute que arrossega des de fa anys l'equip murcià. I van bastant millor a Castelló, Jesús de Miguel, Pichichi del Castellón, renovat fins al 2026.
La notícia curiosa.
Dues, la primera la llegim a l'Esport. Pinten un pas de vianants en meitat d'una pista d'atletisme. Ha succeït a Campos, a Mallorca, i l'altra fa referència a un exarlequinat, a l'exporter del Sabadell B, Arnau Riera, que acaba de signar pel Sagan Tosu de la primera divisió nipona, l'exequip de Lluís Carreras, i on es va retirar Fernando Torres, primer porter espanyol en debutar a la màxima categoria japonesa. El felicitava a Instagram, entre d'altres, un altre exarlequinat, ara golejador al Lleida Esportiu, Sergio Montero.
De quin partit no estarem pendents?
Del Arenal Sóller. Avui, a tercera federació, grup 11, és a dir, el de les Illes Balears, el partit començarà a les 8 del vespre.
I a les xarxes socials.
Atenció amb aquesta, tot l'ànim del món i una abraçada des d'aquí per la Caral Castellet, que a Instagram i amb fotos des de l'hospital publicava 6 costelles fracturades, pulmó col·lapsat, amb pneumotòrax i hematomes, un ensurt de per vida i una altra experiència de la qual aprendre. Em sento afortunada de ser aquí al final de tot i encara que no sigui un camí agradable, em recuperaré. Han estat un parell de mesos durs. Aquesta vegada la temporada ha començat amb cops heavies pel cos, diu la surfista Neus Sabadellenca, amb una batalla constant per seguir forta i sempre estar el més a prop possible del 100%. Entre esdeveniments, molts viatges i molt poc temps, ara no queda un altre que aprofitar cada minut d'aquest temps que tinc per cuidar el meu cos i de mi mateixa una miqueta. Gràcies a tots els que heu enviat missatges d'ànim i expressant la vostra preocupació i constant suport. Evidentment, ens hi afegim des d'aquí, des de Ràdio Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant aquest sumari al Jordi Basonías i l'exjugador del Sabadell i també del Villarreal, entre d'altres, Adriano García.
Hotel Suís.
Som-hi, va, en directe, hem pogut... L'editorial no l'hem fet d'aquella manera, però vaja, el sumari l'hem pogut completar com Déu mana. Mireia Sanz, són... passen 9 minuts de la 1. He llegit que el sorteig, en teoria, si anava molt ràpid a la 1, podria haver acabat. Si, com al final han de sortir les boles que han de sortir, doncs la grossa pot allargar-se.
Que saps què els ha passat? No sé si ho has estat seguint, però...
D'aquella manera. Estava més centrat en boicotejar un programa que fèiem pel matí aquí, que no...
Se'ls ha encallat la maneta del bombo gros.
No fotis.
Sí, se'ls ha encallat, se'ls ha desmuntat.
I què, 6 en 1 per poder...
Bueno, això és el que dèiem amb el Pau, però se'ls ha desmuntat i han hagut de posar un tornavís que no els hi cabia. Vull dir que la cosa ha estat complicada, complicada.
Quin drama, no?
Sí. I llavors, clar, jo crec que, vulguis o no, han anat acumulant retard. Pensa que han de fer 10 taules, van per la 9 de 10 i van a la meitat de la 9 de 10. És a dir, la grossa podia ser l'última bola de premi que sortís.
I perfectament podríem anar-nos ja a quarts de dues tranquil·lament, no?
Jo crec
o
que
més.
Sí, que aquí estaré, aquí estaré. Hola!
Rocío García, que soni de fons, que soni, que soni.
Em deixeu repassar el premi, el segon, que era el 58.303, que és l'últim que hem cantat. Hem buscat, t'he confirmat, m'ha donat temps de confirmar-te que no era Sabadell, però sí que hi ha alguns punts de Catalunya, Sant Joan d'Espí, Barcelona, però en la línia d'aquest sorteig, que jo diria que no ho havia vist mai tan repartit tots els premis, perquè també ha tocat a molts llocs de l'estat espanyol, per tant, molt repartit també aquest segon premi, que insisteixo, 1.250.000 euros la sèrie, 125.000 euros el dècim. Ara ens falta que ens toqui la grossa i ja està.
Un pressupost, Pau Vituri, de primera federació, dels bons, per a plantilla.
Sí, sí, sí.
Home, dels bons no. El Deportivo crec que és qui anava a 8 milions.
Puc fer una anàlisi d'expert en la loteria?
Per favor.
Jo crec que aquesta tendència de veure premis repartits cada
per internet,
cop...
no?
Sí, sí, correcte, això serà cada cop més estès.
De fet, és
perquè al final
que
la gent busca números molt concrets que poden estar
a
matar les canyes.
Sí. Sí. De fet, el cas de Sabadell, un dels cinquens que ha tocat, que hem parlat amb el responsable de l'administració de la carretera de Prats, ha estat això. L'han venut per internet, per tant, no saben. En canvi, la Via Massagui, que també han venut només un dècim, sí que l'han venut per Finestreta.
T'he de dir, Adri, que estic molt content.
T'ha tocat?
No m'ha tocat.
Però no estaria aquí, Adri.
Però aquí la talonera ens ha escalfat una mica l'ambient durant 4 hores i ara la grossa havia de sortir a l'Hotel Suís.
Que mala gent que sou.
Anem a acabar de boicotejar el programa del tot.
Vinga, va.
Amb la Mireia Sanz aquí, aquest 58.303 que ha sortit al segon, no només a la grossa, Vituri, el primer i el segon aquí en el programa, a l'Hotel Suís. El primer està al caure, el segon 58.303. Mentrestant, una grossa hauria de caure a la Nova Creu Alta, no estaria malament. No, és la broma fàcil, Vituri. De moment, deixa'm dir que com a última hora tot continua igual que ara fa un parell de dies, quan comentàvem que la intenció del centre d'esports és incorporar un futbolista que no és el lateral dret, perquè aquesta operació sembla un pèl més complicada. Doncs abans del dia 26 de Sant Esteve, que és quan torna l'equip a la feina, segueix en aquest punt. La negociació avançada, però no fins al punt de poder assegurar ja de totes que el Sabadell incorporarà en qüestió de minuts o d'hores el primer futbolista del mercat d'hivern del 2024, que al final... També, ara que parlem de rècords i d'un sorteig que és el més tardà de tota la història, potser fem rècord d'operacions en aquest mercat hivernal, eh?
Fa tota la pinta. Com bé dius, és cert que té marge Rosende, perquè al final recordem que el pròxim partit no és fins al dia 2 contra el Tarazona. Tot el que sigui incorporar aquests nous fitxatges abans, doncs evidentment ajudarà, perquè podran estar ja, com bé deies tu, des del dia de Sant Esteve, en el millor dels casos, sota les ordres de d'Òscar Cano, i per tant doncs tot això que tindria a favor el Centre d'Esport Sabadell, no?, per intentar redreçar el rumb. Però ja heu anat explicant aquests dies que fa tota la pinta que podríem trencar aquesta xifra rècord, ja que estem de rècords també amb la grossa que està tardana. Doncs podríem haver-hi rècord també d'incorporacions al Centre d'Esport Sabadell en un mercat d'hivern.
Sí que hi ha una última hora, per cert, que això sí que no ho hem comentat. Va especular-se i molt quan va rescindir amb l'Alcoyano el suposat interès del Sabadell per Campabadal, lateral dret. Des de Mallorca asseguren que estaria força encarrilat amb l'Atlètic Balears, de primera federació, però de l'altre grup. Per tant, en aquest sentit, seria un dels noms que ha sonat i que cauria en cas de confirmar-se el seu fitxatge per l'equip balearico. O sigui que en aquest sentit sí que s'ha avançat una mica, encara que sigui en negatiu.
Em sembla a mi que ens farem un fart d'escoltar el nom del Centre d'Esport Sabadell en aquest mercat d'hivern, perquè tenint en compte...
Estem en totes les travesses.
Clar, al final, sent un dels equips més necessitats, sense cap mena de dubte, em sembla a mi que ens farem un fart d'escoltar noms durant el pròxim mes.
Ens farem un fart avui en el programa de fer símils amb la grossa. És que estarà tan repartit també el panorama aquí al Centre d'Esports, perquè has de fitxar, així com a poc, un central, un lateral dret segur, es busca algú pel mig del camp, es busca un extrem, per tant, en aquestes travesses, cada cop que un jugador quedi lliure i estigui en el mercat, com diria aquell, mal ha de ser. O sigui, el més normal és que el Sabadell estigui aquí. Una altra cosa és que sigui capaç de convèncer el jugador de torn en una situació tan fotuda com la del Sabadell ara mateix.
Com va acabar la cosa ahir amb el tema de l'enquesta? Mira, ara estava mirant aquí, més de 250 vots al final, eh?
Sí, sí, sí.
252.
Sí. Diria que central, lateral dret, no?
Sí, central 42%, lateral dret 31%, pivot 18%.
I és curiós perquè com van posar altres com a quarta opció, gairebé totes les respostes escrites eren les alternatives, o sigui, sí. era el menys votat, però en canvi en les respostes tothom deia que si un porter, que si un davanter, etcètera. Avui tinc aquí tres fulls sobre la taula, una mica com el panorama que m'he trobat aquest matí quan hem vingut a fer la grossa i hi havia tot de papers per aquí, etcètera, amb els moviments dels últims anys, gairebé una vintena de mercats d'hivern del Centre d'Esport Sabadell. Any per any, 2022-23, Hortolà, Pujol, Baena, Herrera. L'any anterior, Dopi, i va afegir-se després Lamine Gassamà. Álvaro Vázquez, no riguis perquè tenim uns quants d'aquests. Álvaro Vázquez el 2021, l'any de l'ascens van incorporar-se de manera molt testimonial perquè realment es va aturar la competició per la pandèmia els dos mesos, però Ever Pena, Xiquer Ocerin Jauregui i Carlos Beitia, actual jugador del Sabadell, van venir aquell hivern. I podríem estar-nos-hi una bona estona, perquè al final estem parlant d'això, d'una vintena de mercat d'hiverns. M'ha cridat l'atenció sobretot l'any d'Ipurua, que és l'únic en el qual el Sabadell no va fer cap fitxatge, cap ni un en el mercat d'hivern.
Correcte.
I per contra, un any que acaba amb ascens, de tercera a segona divisió B, és a dir, la 2006-2007, per si la gent és de lletres i no de números, l'any de Mieres. Aquell any, el Sabadell fitxa a 5 jugadors en el mercat d'hivern, que de les últimes dues dècades és el rècord, i a més, amb un perfil molt diferent. Gent que va fer molta carrera al Sabadell, que són sants, com David de Navas, i gent que segurament ara dic Sergi González i Pablo Jodar, i la gent ni se'n recorda directament, i si dic Paco Valera sí que el recordaran, però no en positiu.
I José Mari, que seria, sí. Seria l'altre. Sí, és el rècord. De moment tenim, si més no, del registre que controlem aquí a Ràdio Sabadell, que són aquestes 5 incorporacions, la 2006-2007, després tenim 3 mercats en total en els quals s'han fet 4 incorporacions, l'últim, evidentment, 22-23, i hem de remuntar-nos a les dues primeres temporades de l'època de Lluís Carreras a segona divisió, a la 2012-2013, Raúl Goni, Toño García, Antonio Longás i Samu de los Reyes, temporada 2011-2012, Ezequiel Calvente, que venia del Betis,
la Ezequielinha,
Adrián Luna,
gros.
88.008 4 milions.
Grossa, grossa.
88.008
tot buits, eh?
Quin número, eh?
88.008 4 milions.
88.008.
88.008.
Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
88.008. Vaig a mirar, però...
Fèieu conya aquest matí amb els 88, quan he entrat per primera vegada?
Us comunico que no és el nostre.
Això és evident. Ui,
saltant la notícia,
no m'havia donat.
Estava jo nerviós amb el tema.
Jo estava una mica... Escolta, a mi m'hagués fet il·lusió.
Menys opcions que de... És igual, anava a dir una... Anava a comparar-ho amb el Sabadell, però és igual.
Un altre cop, eh?
88.008. El número de la grossa, eh?
A la 1:17, eh?
Un dels números més lletjos, eh, de la història de, de la grossa.
Per què no el tens a la butxaca?
88.008, 4 milions d'euros. 88.008.
Què li passa a la Déu?
4 milions d'euros.
L'emoció.
La fauna,
no,
dels,
no,
la fauna de la zona de la butxaca.
Sí. En Pau Duran hem convingut que l'any que ve volem els barrets aquests d'arbre de Nadal per fer el programa.
Per un moment he pensat que volies una de les perruques que he vist i dic impossible, però vaja.
Què canten?
Tu sí que vales, eh? Tu sí que vales.
A veure, Sants,
no és cap...
ja faig la feina,
tinc,
eh?
No és capicua, per poc.
Per un número no és capicua, eh? És 88008.
Sí. Molt repartit, també, de nou.
Sabadell hi és o no?
No.
Ah.
Barcelona, vaig a mirar-vos-ho. Barcelona, a la vista.
Però repartidíssim, eh?
Sí, Barcelona, ciutat, el centre esportiu, centre comercial, Centre Vila, tant esport, estava aquí jo ara desbocada.
Centre Vila.
A Barcelona també Creu Coberta, carrer Creu Coberta, no sé quin barri és. A Badalona, Sant Vicenç dels Horts, al centre comercial de les Arenes a Barcelona.
Un altre cop.
Sí. A l'Hospitalet de Llobregat, a Cornellà.
Ostres, és una barbaritat, eh? Vull dir, no
s'acaba la llista, eh? Recordem, de la grossa més tardana de la història. Ha sortit 3 minuts per sobre d'un quart de dues.
També a Tarragona, a Reus, a Horta de Sant Joan, a Montblanc. I estic com la noia de Llançó, ja, eh? A veure...
Crec que era el noi, el que estava amb els gats.
Doncs a Lleida també el tenim. Tenim Lleida, tenim Tarragona, vaig a mirar Girona.
Hospitalet, Manresa,
Figueres,
Cornellà,
Girona...
Per si algú va perdut i acaba de connectar la ràdio, no és una classe de geografia catalana, estem repassant on ha tocat la grossa de Nadal.
Molt repartit. Crec que serà d'aquells que qui l'hagi comprat per internet tindrà aquesta sort. El Sergi Garcés em diu que Creu Coberta és a Sants.
Creu Coberta, home, si ho diu ell...
Ell que ho deu saber.
Expert barceloní.
Allà ho deixo dit. Però vaja, en qualsevol cas, molt repartit, el que us diria és que és aquest número tan estrany, el 88.008, i que el centre comercial de les Arenes, al cap d'antena, em comunica que havien donat la grossa també alguna altra vegada i també hi sonen aquesta llista de tots aquests llocs on s'ha venut aquesta grossa. Per tant, ja està. Ara ja sí que ens quedarà a mirar si tenim algun d'aquests 1.000 euros, Pau.
Doncs, com es diu això en català?
La Menudalla.
Doncs la Menudalla. Doncs anirem allà a veure si com a mínim, ni que sigui per un àpat, ens dona. 88.008, la grossa de Nadal. Vols quedar-te a comentar quin és el millor i el pitjor fitxatge de la història del Sabadell al mercat d'hivern?
Mira, jo segueixo pensant que us inventeu noms.
Us puc donar una dada, si voleu.
Sí, per favor, les que vulgui. Jo tanca l'ordinador, imagina't.
És el número més alt de la història de la
Ostres!
Grossa, també.
Clar, és 88.000.
Perquè abans no hi havia, com explicàvem abans, sí. El tema de les 100.000 boles està introduït des de fa relativament, relativament poc, per tant.
Doncs el més tardà i el que més, o sigui, el més elevat.
Sí. L'anterior era el 86.148.
Déu-n'hi-do, tant... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Mira, Sants, on vols quedar-te per aquí?
No, me'n vaig.
Doncs
me'n vaig. Recullo una mica tot el merder que tinc per aquí,
musiqueta,
poquet a poquet, sense fer soroll.
Les barretines i... les endú Mireia Sants i continuem amb l'Hotel Suís. Fins ara!
Fins ara, nois!
La Rocío García té fregida, l'orella, amb tant 1.000 euros de fons. O sigui que crec que agrairà a deixar d'escoltar els nens de Sant Ildefons.
Per última vegada, eh? Que s'ho emporta Mireia Sants.
No, és que avui ha tocat fins i tot la plena del quinto de Ràdio Sabadell. Avui ha tocat...
La nena de la sort.
Sí, s'ha notat. Has fet 4 hores de directe i el primer i el segon han caigut.
He donat la plena del quinto. He donat no sé quants premis.
Però tenim salut.
Tranquil, com se sol dir? Endavant, endavant.
Salut tinc, eh?
Sí, esportiva no gaire, però tenim salut, sí. Vituri, adéu, Mireia Sants. Una vintena d'anys al Centre Esports Sabadell, de mercats d'hivern.
No sé ni on estàvem, eh?
Repassa la llista, jo t'anava a fer dues preguntes. La primera, per tu de tots aquests, amb qui rescates o qui fas allò top 3, un podi dels millors que han arribat al Centre d'Esports en un mes de gener? A qui triaries tu?
Em fas mirar gairebé en diagonal això. Simplement, acabava de dir que estàvem abans repassant 2011-2012, que era la...
Ah, sí, és veritat, Ezequielinha.
El tercer mercat.
Ostres, és el millor gol que ha fet Ezequiel Calvente, eh? Aquesta. Sí. O sigui, ha estat dir... del Betis i ha cantat grossa.
Adrián Luna, Fran Piera i un tal Antonio Hidalgo, que oposita, per formar part d'aquest podi d'incorporacions, de les millors incorporacions en el mercat d'hivern. Home, jo per rendiment immediat, tot i que ara pot sonar estrany el dir aquests dos noms, Adrián Ortolà i Cristian Herrera. No està sent la seva temporada, ni molt menys aquesta, però clar, si analitzem l'impacte que van tenir en aquell mercat d'hivern, doncs són dos jugadors que els hauríem d'incloure segurament en un top 3 o top 5. David de Navas, sense cap mena de dubte, i sí. Més en aquest cas per la trajectòria que va tenir aquí a la ciutat. Podríem estar parlant també del mateix Antonio Hidalgo, sense cap mena de dubte. I després en Valla, potser, no? Buscar un altre dels noms que van sobresortir.
No reproduiré el que acaba d'enviar Roger Benet amb molt mala bava per via interna, però ha parlat d'un lesionat de gravetat en el seu primer partit.
Sí. Sí.
Hem tingut també passos molt testimonials de gent que ha arribat al gener.
És que això, al final també, Adri, és com quan ens fixem aquests dies en equips que van protagonitzar grans remuntades, no? La categoria, com ara el Ceuta o la Morevieta. És que el tema dels mercats d'hivern... No ens hem d'acostumar a que fitxar molt signifiqui també tenir rendiment immediat i, vaja, i poder sortir del pou, que tant de bo, que tant de bo, però que no ha estat... Que, clar, comences a repassar casos...
No, aquesta dada la tinc, O sigui, tinc la dada, per exemple, mira, perquè ens fem una idea. L'any passat, Ortolà va jugar 1.260 minuts, que són molts, 14 partits. 15 partits, Ricard Pujol, 1.086 minuts. 1.229 minuts, Cristian Herrera. I Raúl Baena, que és el que menys minuts té dels 4 que arriben al gener, 448. Però és que hem tingut casos, com, per exemple, Pablo Jodar, un únic partit, 5 minuts. Per exemple, Toño García... un partit 90 minuts i lesionat de gravetat. Gent que ha jugat 162 minuts, tot i pujar i tot i estar al dia de l'ascens, com Carlos Beitia. És veritat que amb una pandèmia pel mig que ho va interrompre tot. Tenim gent que ha tingut un pas realment molt, molt, molt testimonial pel Centre d'Esports Sabadell. O sigui, Fran Piera ve del Puerto Llano, ve a segona A, juga 8 partits, només 324 minuts. És que, clar, el Sabadell necessita jugadors ara que tinguin un protagonisme capdalt d'ara fins al maig.
Sí, totalment. Al final estic pensant, per exemple, jugadors que van jugar força també i que van tenir una bona mitja temporada, van tenir un impacte prou positiu, tot i que doncs, la gent potser els tindrà una mica oblidat ja, però la mitja temporada d'Arturo Rodríguez,
sí,
l'any de Saligrat, un any que, sense pena ni glòria, l'equip a mitja taula, però va fer 4 gols a Arturo en aquella mitja temporada. Paris Adot va ser un futbolista que va deixar un...
Bé, ja el voldríem, sí.
Sí, tant, bones sensacions en aquest lateral dret o el carril dret.
Gent com, per exemple, Carlos Clerc, que va venir 2 mercats d'hivern, sí, consecutius, 2 geners.
També seria un dels noms més destacats. Va venir de l'Espanyol cedit i va deixar també bones sensacions. Tot i no poder aconseguir la permanència aquell any a segona divisió, un tal Aníbal Zurdo va venir de Cruz Azul.
Era la segona etapa d'Aníbal.
Sí, correcte. I va marcar 6 gols. Insistim, no van servir de res, però bé, noms
destacats.
Fins i tot gent
que va venir i no va tenir un paper clau, però que sí que va estar-se unes quantes temporades, com el mateix Eneko Fernández, guanyador de Masterchef, per cert, que va venir de l'Alavés en un mercat d'hivern l'any 2010, aquell primer any de David Pirri sense més història, l'any següent puja, l'any següent es lesiona de gravetat, però també està jugant els seus minuts a segona divisió, o sigui que al final és un jugador que va tenir una trajectòria aquí a Sabadell.
I fins i tot, si m'apures, un altre nom que la gent dirà, ostres, no me'n recordava d'aquest nom. Per l'impacte que va tenir aquella mitja temporada, venia del filial un tal Raúl Prades.
Sí, una mica com Manel Martínez, que en la seva primera etapa...
Per mi millor fins i tot, perquè va tenir un tram, un impacte gairebé immediat, i va ser una de les claus en aquella ratxa històrica de l'equip de Ramon Moya.
Marcar contra la Cultura en el playoff, diria. Juraria.
Pot ser. L'1-1 a casa.
L'1-1 a casa crec que el fa ell. Són 6 gols en 24 partits, Raúl Prades venint des del filial. I, en canvi, Manel Martínez, 4 gols en 18 partits, aquella temporada 15-16, que un tal Eloi Gila, sabadellenc, també aterra aquí a la nova Creu Alta a l'hivern. Dit això, l'altra pregunta. Treu la bola de vidre, Vituri. Fem rècord o no fem rècord?
El quinto, que
no,
ja hem cantat la plena.
Aquí ja no cal. Fem rècord o no fem rècord? Tenint en compte que aquests últims 18-20 anys que tenim sobre la taula amb 3 o 4 fulls, el màxim és l'any de tercera a segona B amb 5 fitxatges.
És que clar, i aquí hi ha diferents condicionants. El primer és evident una qüestió econòmica. Al final, aquí, fins on t'arribin els quartos, que diria aquell, doncs podràs reforçar o no reforçar l'equip.
Deixa'm dir, per cert, acomiadant-se a tots els nens de Sant Ildefons, ha acabat ja el sorteig de la grossa de Nadal, a 3 minuts per 2:15. Ara sí, enfilen cap a casa i acaba el sorteig de la grossa. Per tant, si es descuiden, treuen l'última bola.
Gairebé, sí. Deia, per mi aquí hi ha un condicionant econòmic molt, molt evident. Si tu tens, fent servir allò... Te'n recordes d'aquell símil que feia servir Toni Saligrat, amb els torrons?
Com més torrons, més dolcet.
Doncs si hi ha molts torrons, serà dolç aquest mercat d'hivern. Això, un. Dos, la quantitat de baixes que et puguis permetre o puguis donar, perquè ara mateix pots fer fins a 2 moviments gratis, anem a dir-ho així, sense haver de renunciar o de signar cap rescissió de contracte. Per fer rècord, estaríem parlant que hauries de donar 4 baixes per fer 6 incorporacions en total.
Hi ha algunes que serien més senzilles, d'altres més complicades, per cartell que puguin tenir en el mercat per començar i fins i tot per la condició del jugador, que sigui fitxat o que sigui cedit, que això pot afavorir una miqueta, però és veritat. Jo, de fet, el meu pronòstic és que no superem el rècord.
Que no. Al final, doncs mira, per portar la contrària et diré
que sí,
diré que sí. Ni que sigui per tenir una mica de morbo amb això, va.
Et jugues un sopar o no?
Va.
Vinga, va, un dinar al migdia.
Cada cop que vegi Carlos Rosende a una roda, l'apretaré, eh?
10 eurets, té, Carlos, va, una mica més. Va, ja pago jo una mica més.
També és veritat, Adri, perdona, que al final, veient els gairebé aquesta primera volta que hem vist del Sabadell a falta de 2 partits, home, el cos et demana una bona sacsejada.
El cos a mi em demana 11 nous.
Et demana agafar la garrafa del quinto i remenar-la i...
Però pel que deies tu, precisament, jo crec que fregarem el rècord, i això és intuïció, no és informació, però jo diria que ens quedarem entre 4 i 5, però no passarem. No, jo crec que no arribarem al 6, però vaja, aquí per donar-li una mica de picant al tema. Alguna cosa més que em vulguis explicar, Vitori?
Doncs res, que estarem pendents també aquests dies. Adri, aquí a Ràdio Sabadell, que evidentment l'Hotel Suís no torna fins al dia 27, però que qualsevol cosa que passi, doncs la gent podrà seguir informada al portal web d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell, i també a les xarxes. I aquest repàs que sempre fem als dels mercats d'hivern, si no em dius el contrari, jo crec que el podem rescatar també al web.
Sí, home, web, no? Si et dic el contrari, t'estic estripant part de la feina que ja has fet, o sigui que...
Sí, al final és un recull que anem actualitzant mercat rere mercat, però sí, sí.
Doncs si voleu veure tots els moviments que hi ha a la Primera Federació, tan fàcil com entrar a radiosabadell.fm. Avui també aprofitarem aquesta llista llarga que hem fet: Fernando Pajarero, Mariano Conic, Arturo Rodríguez, Pérez Reverte, Diego Peláez, Paris Adot, Borjas Martín, i podríem tirar més enrere, Xavi Pelegrí, Albert Miquel Cazorla, Iván Fasione, un argentino de los buenos, van dir quan el van presentar, va tenir 400 minuts, tot just. Juan Macruz, etc. També segona etapa, igual que Aníbal. Juan Macruz, després d'haver anat a Lleida. En fi, que a Ràdio Sabadell.fm posarem tota la llista, i si voleu tafanejar-la, d'aquí a una estona la trobareu allà amb tots els moviments que ha fet el Sabadell històrics a les portes d'un altre mercat de fitxatges, que veurem si és històric o no per la quantitat de moviments. Vitori, què? Vas a mirar a veure... Com ho he dit? Menudalla?
Vaig a repassar a veure si la Menudalla ens ha tocat alguna cosa. Ni que sigui per la terminació del 8, segur que no. O sigui,
segur, aquí ja hem palmat.
20 euros, res. Llavors, o si ens ha tocat la Menudalla, 100 eurets, o un altre any serà, i que la salut ens aguanti.
Vinga, Vitori, abraçada.
Adéu.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Fem un apunt ràpid de futbol abans d'anar a publicitat, perquè la sabadellenca Fàtima Garbi va tancar ahir la concentració amb la selecció absoluta del Marroc. Ahir mateix, de fet, jugaven un amistós contra el filial del Madrid Club de Futbol, saldat amb victòria per 2-0 pel combinat magrebí, ara entrenat per l'exseleccionador espanyol Jorge Vilda, és a dir, campió del món amb Espanya ara fa uns mesets. L'atacant de l'Europa ha estat una de les 27 jugadores cridades a files per part del nou seleccionador del Marroc. Garbi ha valorat aquí a Ràdio Sabadell positivament el canvi a la banqueta respecte a l'anterior inquilí, és a dir, Reinald Pedro.
Ell em va donar l'oportunitat de somiar i de presenciar un Mundial, i sempre s'ho estaré molt agraïda. Penso que va realitzar un bon treball i va deixar el Marroc en una alta posició i amb una bona imatge. És cert que de vegades tenia comportaments rabiosos i innecessaris, i els últims amistosos que es van disputar no es guanyaven i no es competien. I per això crec que amb el canvi d'entrenador està funcionant bé, i es nota també en el rendiment en els partits, en l'estratègia i sobretot en la cohesió i en l'ambient de l'equip.
Les marroquines han preparat des del dilluns al complex Mohamed VI el doble compromís del febrer contra Tunísia, i que tindrà com a premi la classificació per l'última ronda prèvia dels Jocs Olímpics de París. Un dels objectius i a la vegada un dels somnis per la jugadora sabadellenca de l'Europa i de la selecció del Marroc.
Com a reptes de futur, m'agradaria seguir anant amb la selecció i seguir tenint l'oportunitat de jugar amb el meu país. I per mi seria increïble classificar-se als Jocs Olímpics, i ojalà i per què no viure l'experiència i poder estar-hi allà també.
Fa dues setmanes que Garbi també va anar concentrada, va anar convocada amb el Marroc, en aquest cas amb la sub-23, ara continua amb la seva trajectòria amb la selecció del seu país d'origen, amb la selecció absoluta.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Tres minuts i mig per sobre de dos quarts de dues. De seguida anem a la publicitat, abans una última hora, perquè en natació fa res, uns minutets, que ha acabat a la nova escullera de Barcelona la Copa d'Espanya de clubs de divisió d'honor, amb una doble tercera posició pel Club Natació Sabadell, i saludem, suposo que encara des de la piscina, però que m'ho confirmi ell, el seu entrenador, el José Antonio del Castillo. Casti, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Pues sí, justament hem acabat l'entrenament post-competició i aquí estem.
I marxeu satisfets del CNB o no amb aquesta posició?
Sí, home, a veure, sempre ens agrada més, està clar, perquè som competidors i ens agrada guanyar, però sí, siguem realistes, la nostra plaça amb les noies podia estar lluitada per la segona plaça. També és cert que vam tenir algunes malalties, sobretot el que ens van afectar a la primera i segona sessió, però l'equip ha donat molt la cara. I amb noi, sí, que també ens hagués agradat, la realitat era lluitar per la segona o tercera plaça, però la segona estava una mica lluny. No?
Començo pel masculí, aquesta radiografia que feies, perdona, Casti. Clar, ha baixat una posició respecte a l'any passat a Terrassa, acabat a 70 punts dels agarencs i a més de 160 d'un Real Canoe, que podríem dir que és intractable i que complirà amb els pronòstics, no?
Sí, ells tenien un equip molt compensat i nosaltres, la veritat és que, bueno, l'any passat, al final de temporada, hem tingut uns ajustos pressupostaris que van derivar en algunes baixes i, bueno, per això, en general, el dia a dia no ho notes i en moltes competicions no hi ha problema, però en una com aquesta, amb la qual has de tenir un equip bastant equilibrat, complet i tal, pues, sí que es nota, no?, perquè es perden oportunitats. Igualment, crec que l'equip ha competit molt bé, han hagut nedadors que han hagut d'anar a proves que no són les seves i han estat lluitant per defensar una mica la puntuació, o sigui que, bueno, la veritat és que molt satisfet.
Per esmentar alguns dels noms propis, resultats destacats, doncs, la victòria de Carles Coll als 50 i 100 braça, Sergio De Celis en els 200 lliures o de Ferran Julià en els 800. Com deia el mateix Julià en la prèvia, segurament ha faltat la presència d'un papallonista de referència, no?, per sumar més punts.
Sí, ens hem hagut d'inventar, reinventar, no?, amb el Sergio, amb la papallona. Sí, també tenim nedadors, hem tingut nedadors polivalents a temporada enrere, nedadors de la casa que bueno, pues, per circumstàncies laborals, professionals, doncs ja no hi són, i també això a última hora també ho notes, no? Però, sí, jo podria dir-te que potser el que més greu em va saber va ser el 4 per 200 lliures, perquè el vam perdre per 3 dècimes, però tots dos equips vam anar per sota el rècord d'Espanya, no? I van haver algunes coses dins el relleu que podien haver fet millor, però també és un resum de dir, bueno, l'equip ha complert amb molt, molt per sobre d'algunes de les coses que esperàvem, no? Llavors, ben satisfet, no? Sí. Amb un regust que ens agradaria més, però és la realitat i ho hem pogut fer bé.
Hem parlat del masculí, del femení, que ho comentaves al principi amb una primera pinzellada. Ha calcat el resultat del 2022, mantenint a ratlla el Mediterrani, que s'ha quedat a 40 punts, i de fet el Gredos San Diego ha estat segona només 18, de diferència. Per tant, el que deies tu, aquí flirtejant amb la segona plaça, això sí, el Sant Andreu ha acabat, el mateix que dèiem del Canoe, doncs més encara, no? Una altra galàxia amb fins i tot múltiples rècords d'Espanya.
Sí, ells és difícil. Vam estar en una posició fa 2-3 anys de començar a apropar-nos, però encara necessitem més temps per tenir com una bona renovació, que tot així hem tingut prou. Les joves estan pujant i ens estan ajudant moltíssim a l'equip, però quan arribes a competir el tu a tu amb gent amb un altre nivell, amb més experiència, doncs, bueno, pues, ja encara hi ha una diferència, no? I amb el Gredos, però, bueno, el Gredos és un equip que no té, sense desmereixer ningú, però no té grans figures, però molt, molt compensat, perquè tenen una base de treball de 3-4 escoles i és molt àmplia i ho tenen molt bé. I et dic que crec que si el primer dia no haguéssim tingut les baixes, igual haguéssim estat lluitant-ho encara una miqueta més a prop.
Acabo, Casti. Hem parlat de noms propis del masculí, en el cas del femení, com deies tu ara, un equip molt rejuvenit, però aquí la veterana Marina García és una assegurança de vida també en aquests tornejos, eh?
No, i tant. A més, la Marina s'ha hagut d'adaptar molt, perquè tots sabem que les seves proves són la braça, però teníem la braça amb algunes de les proves d'aquí, la tàctica juga, no? El dir, bueno, aquí amb altres nedadores podem fer segons quines puntuacions, i ella s'ha hagut d'adaptar 400 lliures a 400 estils, al 200 estils, ajudar l'equip en relleus. No, la veritat és que molt, no només per la victòria, bueno, per la lluita que ha tingut en les proves, sinó per tot el que ha fet, no?, per l'equip.
Doncs José Antonio del Castillo, Casti, entrenador del Natació Sabadell, enhorabona per aquest doble podi a la Copa d'Espanya de Clubs de Divisió d'Honor de Natació, i a passar un bon Nadal. Una abraçada.
Gràcies, una abraçada.
Per cert, fem un apunt ràpid. Sense sortir de l'aigua, la selecció espanyola masculina de waterpolo s'ha acabat imposant a la Venu Cup d'Hongria gràcies a la victòria en l'últim partit contra Sèrbia per 13-14. A destacar els 3 gols d'Alberto Barroso, un dels representants de l'Estelpool Natació Sabadell, mentre que el millor dels serbis va ser precisament un ex del club, com és el boia Nemanja Ubović, autor de 4 dianes. El combinat de David Martín tanca aquest torneig amb 3 triomfs, el d'ahir i els d'Alemanya i Romania, i una única derrota que va ser el primer dia als penals i contra l'anfitriona Hongria.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Després de l'èxit de l'any passat, torna al Teatre La Faràndula de Sabadell, el Ballet de Kiev, amb el Trencanous, amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 21 de gener, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal, a sabadellcultura.covid.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som a 3 minuts i 3 quarts de 2. Hem parlat de natació i de waterpolo. Anem amb el futbol sala perquè ahir teníem partit i demà el tornem a tenir. De les poques competicions oficials que no s'aturen aquesta setmana, serà l'última abans de, evidentment, fer una mica de descans per Nadal, per Sant Esteve i Cap d'Any. El futsal Pia marxa de vacances immers en una dinàmica realment preocupant. L'equip de Pedro Donoso va encadenar ahir la cinquena jornada consecutiva sense guanyar. En total, un punt dels últims 15 en aquest tram final de primera volta. Els escolapis van perdre a casa 3-5 contra el filial de l'Indústria Santa Coloma en un partit en el qual es van avançar 3 cops en el marcador, però en el qual també l'equip colomenc va acabar capgirant-lo en els últims minuts. El capità Jordi Sardà, l'autor del momentani 3-2, relata com va ser aquest desenllaç.
És una autèntica llàstima perquè al final vam estar gairebé tot el partit per davant. I una miqueta la falta d'encert que vam tenir pues, de cara a porteria pues, ens va condicionar molt i al final ens va acabar costant la derrota. Amb el 3-3 estava clar que qui feia el gol pues, tenia molts números en portar-se al partit. En aquest cas els hi va tocar a ells i nosaltres pues, jugant de 5 vam tenir 3 o 4 ocasions i a falta de 10 segons pues, un pel a la desesperada, un xut, es van quedar amb el rebot i de camp a camp ens van acabar fent el 5-3 definitiu.
Entre avui i demà s'ha de completar aquesta penúltima jornada de la primera volta de la segona B masculina de futbol sala, però en el pitjor dels escenaris la Pia podria passar el Nadal a menys de 2 partits del perill i a 12 punts ja del play-off. Tot i que la situació ara fa 365 dies era encara bastant més crítica, immersos en zona de descens, Sardà fa autocrítica i reconeix que han de millorar.
Tots estem d'acord que aquest últim tram de 2023 no ha sigut el més adient possible, però bueno, nosaltres som conscients de que som un equip nou, jove, i que al final pues, ens costarà treure els resultats i que si no estem tots a tope pues, que serà complicat. Però tot i així confiem en la plantilla que tenim i ens falta ser més constant durant els 40 minuts del partit i ser més contundents pues, a les dues àrees, tant en atac com en defensa, no cometre errors, i en defensa i en atac pues, enxufar les que tinguem.
El primer compromís del 24 pel futsal Pia serà la pista del València, ara mateix antepenúltim classificat. I d'altra banda, l'últim partit del 2023 al grup 3 de la segona B és el del Club Natació Sabadell contra el Montsant, que juga demà al pavelló nord. Els de Pau Machado intentaran refer-se contra el penúltim de les dues derrotes consecutives que els han fet caure de la zona noble. El nedador Arnau Pineda no es refia d'un equip que ve de guanyar els seus dos primers partits del curs.
Aquesta divisió no et pots refiar de ningú, perquè en qualsevol partit se te'n va. Nosaltres anirem a tope, com sabem, i que passi el que passi. Però ja et dic, estiguin últims, estiguin primers, la intensitat d'aquesta divisió és superalta i nosaltres sempre hem de fer un plus més.
La secció de futbol sala del club ha aprofitat aquest últim compromís de l'any per dur a terme la presentació de tots els seus equips, amb la previsió de tenir un molt bon ambient en el partit del primer equip. Pineda espera dedicar el triomf a aquesta afició.
Com a mínim hem de guanyar, ja que per nosaltres l'afició és molt important i ens ve a veure bastanta gent, i això per nosaltres és la clau de l'equip.
Horaris va, de demà, a 6:15, arrenca aquesta presentació al pavelló nord, 2 hores més tard, a 8:15, al Natació Sabadell, Montsant.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Des d'ahir i fins dissabte es durà a terme el torneig de Nadal de l'Oar Gràcia al carrer Bocaccio. Un dels pocs partits oficials que teníem aquest cap de setmana en tot l'esport sabadellenc era precisament el del sènior femení a Mataró, però aquest s'ha ajornat el 14 de febrer. És època igualment de balanços d'any, i si hi ha un club que ha estat l'animador dels últims anys aquí a Sabadell, aquest ha estat l'Oar Gràcia, a un partit d'ascendir amb el masculí l'any 2022, a un partit de pujar també amb el femení en aquest 2023, i de moment, en previsió al 2024, els dos equips estan lluitant una altra vegada a la part alta de Nacional i de Plata, respectivament. President Salva Gómez, què tal, com estàs?
Bon dia. Perfecte, molt content.
Començo per la valoració de l'any. Quina nota li hem de posar al 2023 del Gràcia?
Bé, jo crec que un notable, no? S'estan complint les expectatives. Sí que era cert, doncs, que amb el femení, després de la temporada de l'any passat, sortíem com a favorites. I en canvi amb el masculí, que amb la pèrdua del Guillem, doncs teníem una baixa important. Bueno, l'equip, tot i haver-se reforçat, doncs sempre quedaven els dubtes, que veritablement a la pista de joc s'ha demostrat que eren infundats, no? Sí que és cert que hem tingut algun desgavell, però també és cert que estem en una competició molt complicada, molt competida, i que veritablement està als llocs de dalt. És, a part de merescut, molt treballat per part de tot l'equip masculí.
Quan ja encadeneu tres temporades similars, és que heu aconseguit no ser una moda, sinó que l'OAR ja normalment aspira a cotes altes, no?
Sí, tenim una dinàmica maca a nivell de joc. De fet, quan passen aquestes coses, tot flueix perfecte i veus el pavelló ple, la gent contenta, es veu bon embol, i això ens fa que la gent, doncs, hi participi molt més de tota l'activitat del club, no? I això es nota no tan sols amb els primers equips, sinó els de segons. Recordem que l'any passat ens van posar Lliga Catalana, tant el masculí com el femení estan fent un paper més que digne. Ens creiem que estaríem lluitant de mitja taula en avall, i resulta que estem lluitant de mitja taula en amunt. Els júniors també estan fent una competició excel·lent, i la resta de la base, doncs, en línia. Vull dir que sí que és cert que tenim una dinàmica molt positiva que hem d'aprofitar i gaudir tots plegats ara que les coses van bé, no?
A nivell social, també bon estat de salut, bon ambient, com deies, a les graderies de normal al carrer Bocaccio, activitats com ara el quinto de Nadal, el torneig que dèiem ara també d'aquest cap de setmana. Tu, que portes molt de temps a l'entitat, entre jugador, pare de jugadors i d'entrenador fins i tot, president, compara'm aquesta època amb altres. No sé, l'OAR està en el millor moment des de quan?
Aviam, a nivell esportiu, jo et diria que es podria comparar l'època del nostre president Antoni Moix amb el que el primer equip va assolir el campionat d'Espanya, i teníem un júnior competint a nivell nacional, El femení per aquelles èpoques també va pujar a divisió d'honor. Van ser unes èpoques també molt dolces. Però sí que és cert que quan parlem d'aquestes coses només parlem del súmum, no del màxim. El club sempre ha estat molt sa a nivell social, que sempre hem considerat que és el primordial, i després esportivament doncs, tens uns alts i baixos en moments àlgids, com és ara, però en moments també dolços de bon treball i bon joc i no pas per estar sempre ocupant els llocs capdavanters, no? Sinó perquè tens equips doncs, que poden competir, que al final és el que vols, no? Perquè ningú vol estar a la part baixa patint per descendre de categoria, no? I ara doncs, estem potser en un punt similar doncs, amb el d'aquella època.
Per cert, que estem tancant el 70è aniversari de l'entitat. L'altre dia venia per gràcia al Toulon Metropol francès per arrodonir el programa de festejos. Com valoreu aquesta efemèride, aquest aniversari?
Pues molt bé. La veritat és que no sent una data així molt marcada, doncs hem fet algun esdeveniment interessant. Vam tindre doncs, la selecció uruguaia jugant... abans del Mundial amb el nostre primer equip masculí. Hem tingut el Toulon ara per tancar l'aniversari amb l'equip femení, però hem tingut també seleccions catalanes. Per exemple, aquesta setmana la selecció catalana juvenil masculina va estar jugant amb el nostre primer equip masculí preparant els campionats d'Espanya autonòmics que es celebraran ara amb dates de Reis, si no m'equivoco, Blanes, no? Vull dir que han hagut esdeveniments. Estem muntant dins també del 70è aniversari, som seu del curs català de monitors d'handbol. Bé, hem mirat de fer una sèrie d'actes que també doncs, va tindre el seu màxim esplendor, per dir-ho d'alguna manera, a nivell de gent, amb la participació de 450 persones amb el sopar de fi de temporada, no? Bé, jo crec que ha estat un 70 aniversari prou maco, prou de celebracions, i ara doncs amb la fita posada amb aquest 75 aniversari, amb el que sí que preveiem doncs fer coses més de ressò, no?
Doncs 5 anyets ens queden per trobar-nos aquest programa d'acte segur que farcit. Acabo amb un altre clàssic nadalenc, Salva. Propòsits de futur. Fa de mal dir també de comparar entre masculí i femení, no? Però no sé a qui veus amb més opcions aquesta temporada que els dos estan lluitant aquí a la part alta. I en general, més enllà d'aquests dos sèniors, quins reptes teniu com a clubs entre mans?
Aviam, si ho mirem per trajectòria, potser el femení és el que pot tenir més possibilitats. Hem de pensar doncs, que ara per començaments d'any recuperem gent que tenim a fora estudiant, com és el cas de la Maria Montlló, que és un pes pesat dins de l'equip. Això donarà estabilitat tant a l'atac com a la pròpia defensa. I això farà doncs, que hi hagi un puntet més de seguretat, potser amb amarrar alguns resultats que a vegades per tendresa se'ns perden, no? Però sí que és cert que el primer equip masculí està com un coet. Vull dir, l'altre dia vam veure un partit War Gràcia a la Roca espectacular. Vull dir que estan competint molt bé tots dos equips, i jo, bueno, ahir teníem la darrera reunió de junta abans de festes i veritablement estàvem pensant aviam si ens toca un pessiguet de la loteria, perquè em sembla que ens farà falta pels dos equips, no pas per un.
Doncs tant de bo, seria una bona notícia si heu de gratar-vos la butxaca, perquè els dos van fent la feina i arriben a final de temporada, qui sap si amb una alegria grossa. Salvador Gomis, president de l'Obert Gràcia, que ens n'alegrem d'aquest bon estat de salut de l'entitat, de passar unes bones festes, també a tothom allà al carrer Bocaccio, bon Nadal, i que el 2024 continuï portant tants èxits o més. Una abraçada.
Doncs igualment per vosaltres i a tots els oients de Ràdio Sabadell.
Hotel Suís. De dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, tram final de programa. Per cert, una confirmació del que dèiem abans en el joc del qui és qui. La carta d'Edu Campabadal la podeu treure també ja del centre d'esports, confirmat com a nou fitxatge de l'Atlètic Balears, el lateral català i ex de l'Alcoyano aquesta mateixa temporada. Anem amb una de les cites clàssiques de cada Nadal, que és la cursa de Sant Esteve, que arriba dimarts a una nova edició, la 21ena, i enguany ho fa amb unes quantes novetats. D'entrada, un canvi de denominació, ens hem d'anar oblidant d'allò de la cursa rodant pel riu Ripoll i començar a dir-li a partir d'ara simplement cursa del riu Ripoll. Francesc Carrión, un dels organitzadors, n'ha explicat el motiu.
La nomenclatura va ser, bueno, la que en origen doncs, l'Ententes i el Pep Molins van posar, perquè és una cosa pràcticament casolana. Però a mesura que la cursa doncs, ha anat creixent, bueno, amb altibaixos, doncs al final la gent sempre li deia la cursa del riu Ripoll. La cursa del riu Ripoll, i al final, bueno, doncs ens hem adaptat, no? Perquè és com la coneix tothom. Més que rodant pel riu Ripoll, és la cursa del riu Ripoll, i així s'ha quedat.
Però la novetat més significativa és, sense cap mena de dubte, el retorn a l'estadi Josep Molins, a Sant Oleguer, 4 anys després de l'últim cop. Entre els efectes en el seu dia del temporal Glòria, la pandèmia i la rehabilitació dels ponts del Ripoll, la sortida i l'arribada no s'havia pogut ubicar a les pistes d'atletisme fins ara. Carrión celebra que hagin acabat ja les obres dels ponts i que, per tant, la cursa pugui tornar als seus orígens.
El fet de que tinguessin els ponts allò vetats, per una qüestió de seguretat, l'Ajuntament ens va prohibir passar per allà. Vull dir, era molta gent, hi havia edicions que eren més de 500 persones i van pensar que podia ser perillós i van dir fins que això no ho tinguem resolt, doncs haureu de buscar una alternativa. Bueno, ja està resolt, els ponts estan funcionant, la gent passa per allà i tornem als orígens.
Per aquest motiu, el circuit guanya distància i torna a ser de 9 quilòmetres i mig per la llera del riu. Les inscripcions, per cert, continuen obertes i tenen un preu de 12 euros, 15 el mateix dia de la cursa. Ara mateix hi ha poc més de 150 corredors apuntats, una xifra que, segons Carrión, és una mica escassa.
Aquest any està molt fluixet. El que passa que a vegades tens sorpreses perquè la gent espera sempre fins a l'últim moment i de cop i volta trobes que en 2 o 3 dies se t'han apuntat 50 o 60 persones. Nosaltres, jo ara, calculant per lo que hem tingut fins ara, ja dic, jo estaria entre 150 i 200 inscrits.
Doncs un clàssic d'aquestes dates, el tret de sortida de la reanomenada cursa del riu Ripoll, es donarà el dia de Sant Esteve a les 10 del matí al Josep Molins, és a dir, a l'estadi de Sant Oleguer. I acabem amb rugbi. El sènior masculí del Sabadell Rugby Club va debutar a la segona catalana amb derrota. Va caure al camp de la Roureda davant del Banyoles Ripollès per 16-29. L'entrenador dels sabadellencs, Josu Quintana, fa autocrítica i reconeix que el seu equip va tenir un joc de més a menys durant el partit.
No va ser el nostre millor partit. Vam començar jugant bastant bé, però després ens vam anar del partit i no vam aconseguir fer punts a la segona part i vam perdre el partit.
Recordem que d'aquesta manera s'encetava el segon tram de la competició després d'una fase prèvia que servia per decidir la categoria de cada equip. Quintana valora positivament l'evolució i el creixement de l'equip en aquests primers mesos.
Personalment crec que la progressió ha sigut molt bona. A nivell d'entrenos, la qualitat dels entrenos està sent molt bona. A nivell de joc anem millorant i sobretot a nivell de captació de gent, cada cop són més, cada cop l'esperit del rugby Sabadell doncs, està més viu i és això una mica pel que lluitem. Els jugadors estan contents i crec que anem pel bon camí.
Després de l'aturada nadalenca, els arlequinats jugaran a domicili contra el Manresa, que també va perdre en aquesta primera jornada del segon tram de competició. Els de la capital del Bages van caure a Girona contra el GIEC. I les filadores del Vallès, la fusió del Sabadell Rugby Club amb les Carboneres de Terrassa, ja duen 3 jornades disputades a segona catalana, les dues darreres saldades amb victòria. L'entrenadora de les vallesanes, Bet Graner, amb molta ambició, afirma que si continuen jugant a aquest nivell, fins i tot podrien replantejar-se els objectius.
Jo soc molt ambiciosa i per mi, us he dit més d'un cop, l'objectiu principal per mi sempre és guanyar la Lliga, no? Però hem de tenir en compte la realitat que tenim i gràcies a les jugadores aquesta realitat ha canviat, cosa que les tafes estem molt contentes amb això i ens estem replantejant apretar aquesta segona volta per realment aconseguir el primer lloc.
En l'últim partit, les filadores van guanyar el Buc B per 12-33. És veritat que el conjunt universitari va plantar cara, tot i jugar amb només 11 jugadores contra les 15 vallesanes. Les barcelonines encara no havien disputat cap partit d'aquesta segona catalana. El primer el van perdre per incompareixença i el segon el tenien ja ajornat. Les filadores del Vallès se situen terceres ara mateix a la classificació a una victòria de les líders, les Tintoreres, precisament el proper rival de les vallesanes després de l'aturada de Nadal i l'equip del qual formaven part el curs passat. Meravellen aquestes coses, eh? Biar, Alacant, ara mateix a la televisió, un tercer premi i a l'administració de loteria ja surten amb les samarretes estampades de tercer premi venut aquí. O sigui, no sé com poden fer-ho tan ràpid. 40 segons i les dues, rematem aquest últim hotel suís abans de Nadal. Les portes queden ja tancades de l'hotel fins passat Sant Esteve. Això sí, tornarem a partir de l'endemà de Sant Esteve amb tota la informació esportiva. Ara el Notícies Migdia a correcuita entre la Núria García. Abraçada, per cert, des del control de so de la Rocío García. Que passeu unes bones festes. Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.